Al matí, a Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15.
I avui coneixem un sabadellenc que amb només 9 anys i seguint els passos de la seva família artística va començar el món de l'espectacle. Ja han passat 33 anys des d'aquells inicis i avui ens acompanya al matí. Ell és en David Baró, un mentalista amb una carrera plena d'espectacles, de premis i també de llibres, que ha estat nomenat delegat a la nostra ciutat per la Societat Internacional d'Hipnosi Clínica. A més, aquest fet coincideix amb l'obertura de la seva consulta a la Ronda Zamenhof, el número 56. També havia estat seccionista d'aquesta casa durant molts anys al programa A Bona Hora. Parlem amb ell per conèixer més sobre la seva carrera. David, bon dia i benvingut.
Bon dia, Raquel. Què tal?
Havia molt de temps que no et veiem per aquests estudis.
Sí, ara feia una mica, sí, anem amunt i avall.
Però tu no pares, Abans d'explicar-nos totes aquestes novetats, posem-nos en situació,
val,
perquè la gent pensarà, mentalista, què és? Què és el mentalisme? A veure, quina diferència hi ha? Perquè potser hi ha molts que pensaran, això és màgia.
Sí, el mentalisme, per definició, és una branca de l'espectacle, més enllà que una branca de la màgia, de l'il·lusionisme, és una branca de l'espectacle en general, que de fet ens la trobem a dintre de l'il·lusionisme. Jo el Premi Nacional de Mentalisme el vaig guanyar en el Congrés Nacional de Màgia, no? Sí, perquè estem una mica com a dins. És una especialitat que té una part d'il·lusionisme molt petitona, on en un moment donat podem utilitzar alguna tècnica d'il·lusionisme, però la gràcia és que té una gran part real, on realment utilitzem la ment, que és quan utilitzem la hipnosi és totalment real, la psicologia, la programació neurolingüística, i això és l'interessant d'un espectacle. A mi, quan em veieu a dalt d'un escenari, no sabeu mai si on acaba la ment i comença un secret, o si... I això és el que té aquest punt diferent, no?, a l'il·lusionisme.
Aquesta és la seva aportació, no?, aquesta fusió. Quan vas començar? Perquè ho dèiem, no?, al principi, amb 9 anys, ja ho tenies clar? O sigui, com va ser que et va captivar aquest món?
Bé, és... Per aquelles coses, aquelles casualitats de la vida, sobretot pel fet de que provinc de família artística, perquè si no, no m'haguessin fet cas, És un cas peculiar. Jo, de molt petit, vaig començar a fer veus. O sigui, jo feia veus, la meva mare em venia a llevar-me, David, al col·le, i jo li deia, no vull anar a l'escola. Això amb 7 o 8 anyets, Raquel...
Boníssim!
Imagina't, no?, una cosa així, ui, què li passa a aquest nen?
Què li passa al nen?
Per tant, els meus pares em van portar al metge, doncs, especialista d'això, no?, l'otorrinolaringòlogo. I aquí succeeix una cosa molt curiosa, no?, com un prodigi, o sigui, és lleig que ho digui jo, però jo vaig ser un nen prodigi. I és que el propi doctor no va donar crèdit de dir, és que aquest nen no s'està fent mal a la veu, a les cordes vocals, perquè fa una impostació diafragmàtica. Jo, de forma natural, feia el que fan els cantants d'òpera, que fan una impostació diafragmàtica i projecten la veu primer a la cara, a la màscara, que es diu, i després fins i tot en el cap projecten la veu, no? El que és curiós és que jo ho fes tan petit i de manera natural.
De forma natural, sí.
Això és que hauria quedat en aquesta anècdota curiosa si no fos que la meva família, el ser artística, què van fer? Em van posar uns ninots i vaig començar a fer ventriloquia. Vaig ser el ventriloc més jove d'Espanya durant molt de temps, no? Per sort, o sigui, vaig ser un nen prodigi, però no vaig arribar a ser famós, doncs, com un Joselito o com una Marisol. Dic per sort, perquè el problema d'un nen prodigi és que se li pot anar una mica al cap, o sigui, una mica com Macaulay Culkin, que tots sabem...
Hi ha molts casos que acaben pobres, traumatitzats, sí.
Sí, jo agraeixo no haver triomfat molt i que no se m'ha anat al cap, però clar, vaig seguir dintre del món de l'espectacle. El meu pare era mag, era pallasso, per tant, jo tenia la màgia a casa, i passar de l'entreloquia a la màgia, doncs, era un pas lògic. I és dins la màgia que ja ara hem saltat, doncs, cap al aproximadament 2009-2010 quan descobreixo el mentalisme i m'hi especialitzo.
I molts dels nostres oients pensaran, clar, i s'especialitza en mentalisme, però com? Hi ha uns estudis que es necessita? Com et formes?
Sí, és el que et dic. Jo primer era mag, durant molts anys he sigut mag i és soci de l'associació catalana d'il·lusionisme, que és aquí jo vaig representar quan vaig anar al Nacional Espanyol, doncs és aquí on descobreixes, com et deia, que hi ha una branca, aquesta branca doncs, que en el seu moment va fer famós el gran Anthony Blake, el mestre i prologuista del meu llibre, l'Anthony Blake, que m'ha ajudat molt. Doncs aquesta branca la descobreixes, com et deia, dintre de l'il·lusionisme. No? O sigui, tots els mentalistes primer hem sigut mags. I llavors doncs, descobrim aquesta... Salvant un exemple mític com seria el professor Fassman. El professor Fassman mai va ser mag. O sigui, ell directament va ser doncs, també el primer mentalista català, de fet, no? Doncs a dintre de l'il·lusionisme és on descobreixes que hi ha aquesta branca i llavors és com que comences a estudiar coses que no tenen per què estudiar els mags, no? Com, repeteixo, hipnosi, psicologia, programació neurolingüística, i et comences, doncs, a apartar. Som diferents, no? Som la branca més estranya de la màgia, no?
Però clar, també la més inquietant, no? Més recursos, no?
Diferent.
I ara ha sigut nomenat, com ho dèiem al principi, delegat de la Societat Internacional d'Hipnosi Clínica. Què és la hipnosi clínica? Això avui també... estem aprenent molt amb el David. Sí.
Això té la seva història en què, clar, dins del mentalisme el que més crida l'atenció és la hipnosi. Per tant, jo primer vaig estudiar hipnosi d'escenari amb el francès Jeff Toussaint, que suposo els oients coneixeran per aquests programes d'Antena 3, Hipnotízame, l'Hormiguero... El Jeff Toussaint va ser el meu primer professor d'hipnosi d'escenari. I... diguéssim que la formació és molt petitona i si et crida l'atenció, doncs ell mateix m'ho va dir, doncs aquí ja el que has d'estudiar és la teràpia, perquè la hipnosi bàsicament és terapèutica. De fet, no hauria d'estar la hipnosi a dalt d'un escenari. Els terapeutes no estan d'acord. Jo ara ja hauria de dir, que jo ja ho soc, jo hauria de dir no estem d'acord, però clar, jo estic al mig, perquè jo segueixo sent un home d'espectacle. De fet, Raquel, sóc l'únic home professional de l'espectacle que estic col·legiat en la Societat Internacional d'Hipnosi Clínica. Però jo he demostrat que sóc molt respectuós quan vaig sortir, per exemple, a TV3 fent hipnosi amb una espectadora i jo sabia que tenia la societat mirant-me. O sigui, jo no puc fer...
Quina responsabilitat, clar, no?
Jo no puc agafar un espectador i que es mengi una ceba o que faci el pollito, aquestes...
Clar, perquè a vegades ridiculitzes. És... Perquè per una banda penses, dones difusió, visibilitat a la hipnosi, que és encertat, però clar, moltes vegades les hi fan fer unes coses que dius...
Es feia, Parlem en passat, sobretot, perquè en principi, anys 80-90, que com hem dit, jo ja treballava als escenaris i jo vaig conèixer hipnotitzadors que feien aquestes coses així, doncs, tan de ridícul. Actualment, repeteixo, un Jeff Toussaint, que seria el referent de la hipnosi d'escenari, és molt respectuós.
Sí, és veritat, així. Sí.
I no fa tampoc així coses massa ridícules, no? Doncs et deia això, descobreixo la hipnosi terapèutica i per aquella cosa, jo sóc molt estudiós, jo actualment estic a la Universitat Oberta fent psicologia, vull dir que també seré psicòleg el dia de demà. Doncs em vaig posar a estudiar i fer el màster d'hipnosis de la Societat Internacional d'Hipnosi Clínica, en principi sense intenció de fer teràpia, sinó per aprendre, per tenir més coneixements. Jo també, per dir-ho així, tinc des del 2014, he estat ajudant gent, sense fer-ho professionalment, amics, familiars, escolta'm, ajuda'm a deixar de fumar, que és la meva especialitat, com ara et comentaré, doncs jo ja he estat, vull dir que tinc més experiència del fet de que la consulta l'hagi obert aquest mes de gener, vull dir, porto des del 2014 ajudant amics i familiars que m'ho han demanat. I, per dir-ho així, he tingut la societat a darrere dient-me, coi, fes-te el delegat de Sabadell, obre consulta, que acabi aquí cap allà, però a mi em faltaven hores i temps, i perquè, clar, amb l'espectacle, la formació, que com saps també soc formador, doncs em faltaven hores per tot arreu. Fins que he vist la manera de poder-ho combinar, no ho he fet, no? I aquí és com arribo, diguéssim, a la part terapèutica, vull dir, m'ha seduït perquè realment la hipnosi clínica, que li diem clínica, doncs això, quan ens dediquem a la teràpia, no? La hipnosi, per definició, és senzillament un estat de màxima concentració en una idea. També, el primer que desmitifiquem, Raquel, és que la hipnosi no té res a veure amb dormir. Jo no adormo la gent i la gent no està adormida quan està en estat hipnosi. Està en màxima concentració, no? Podem, si vols, posar exemples perquè quedi molt clar què és la hipnosi. Però llavors, la hipnosi clínica és quan utilitzem aquesta eina per solucionar problemes clínics, fòbies, trastorns d'ansietat, estrès... I, repeteixo, principalment, la meva especialitat és el tabaquisme, no? Ajudar la gent a deixar de fumar.
Per això és tan important el que deies, no? Posar aquella idea, no? Incipient, no?
Correcte. Sí. I saps per què és la meva especialitat, el deixar de fumar? Saps per què tinc jo aquesta lluita? Això és molt fort i ho acostumo a explicar als meus pacients també per... No, aviam, la paraula no és espantar, però és que han de ser conscients, no, del que arriba a ser mortal el tema del tabac. Això també és autobiogràfic. Jo sóc orfe i els meus pares els va matar el tabac.
Ostres.
La meva mare va morir amb 50 anys, però atenció perquè va morir matxacada dels pulmons, ofegant-se un dia a casa davant meu, que jo tenia 13 anys. O sigui, la meva mare va morir davant meu, es va ofegar. I 4 anys després, el meu pare, les artèries obstruïdes per la nicotina, va tenir una embòlia. O sigui que jo amb 17 anys em vaig quedar orfe per culpa del tabac. Tampoc sabia en aquell moment que un dia seria mentalista, que un dia descobriria la hipnosi, però comprendreu que quan descobreixo la hipnosi clínica i que una especialitat és el tabac, dic, doncs ara és la meva.
Clar, comences la teva lluita personal, no? Mm-hmm. Perquè has tingut aquesta vivència tan colpidora. Mm-hmm. I realment és efectiu? Sí? Ajudes molt a la gent? Deixen de fumar a través de la hipnosi?
És totalment efectiu. A mi la societat m'obliga que parlem d'un percentatge d'èxit, que seria el 80%, i hi ha un 20% doncs, que pot no funcionar, que és un percentatge
Està superbé, això.
Però clar, el meu percentatge personal és el 100%. De moment jo no he fallat. Vull dir, no hi ha hagut ningú que m'ho hagi... I els pacients que actualment tinc amb dansa ja estan amb unes bones reduccions. I de moment, ja us ho explicaré, jo suposo que, clar, com que porto poc temps, no puc fer una estadística de percentatge d'èxit o no èxit, però sí, és una eina molt, molt, molt potent. Primer hi ha les idees que jo vaig parlant i tot el que els explico, perquè encara que sembli mentida, hi ha molta gent que fuma i gent que no fuma, que encara avui en dia no tenen ben bé clar lo dolent que arriba a ser aquesta substància addictiva, com és la nicotina, aquesta droga. És que aquest és el tema, Raquel?
És una droga.
Prou de dir-li, prou de dir-li hàbit. Un hàbit és tenir l'hàbit de llevar-se d'hora per anar al gimnàs. No, això és una droga. És absolut... Però és que això està considerat així per l'Organització Mundial de la Salut, eh? És una droga, és un verí.
No, sí. Aquí tenim una secció que venen sempre metges del uh-huh. Partaulí i sempre incideixen en això, que la importància de deixar de fumar, perquè és veritat, acaba matant moltes vides. Uh-huh. Sí. I llavors, explica'ns com arribes a ser delegat, o sigui, i també el significat d'aquest nou càrrec.
Bé, doncs, el significat és que de la Societat Internacional d'Hipnosi Clínica, que és la societat més important de la hipnosi clínica, amb presència a tot Sud-amèrica, a Estats Units, hi ha un delegat a Canadà, per exemple, a Ontario, diria que és, a tota Espanya. A Europa n'hi ha, a Alemanya també, vull dir que s'està extenent aquesta societat, que és la més important. I llavors, ja a nivell més local, la intenció és que hi hagi, a cada lloc hi hagi un delegat. O sigui, evidentment a Sabadell hi han molts psicòlegs, hi han altres hipnoterapeutes, però delegat de la Societat Internacional d'Hipnosi només hi soc jo. Val? I aquest és l'assumpte, no? I quan algú contacta directament amb la societat, que el domini és absolutament bestial. Tenim Hipnosi Punès. O sigui, Hipnosi Punès és el de la societat. I si consulten i diuen que són de Sabadell, pum, me'ls enviaran a mi. O sigui, sóc el delegat de Sabadell.
I els enviaran doncs, a la consulta, a la Ronda Zamenhof.
A la Ronda Zamenhof, exacte.
Que explica'ns com va sorgir aquest projecte i quines disciplines, o sigui, quines teràpies, suposo, a banda de deixar de fumar, no sé si tens també, doncs, o dones, ofereixes consells i recursos per altres tipus de, no sé, uh-huh. problemes com l'insomni o algun altre tipus de problemes o fòbies.
Sí, principalment també amb l'hipnosi clínica es pot tractar doncs, l'insomni. L'insomni és una eina que podem tractar molt bé. A vegades és que va tot bastant juny. Vull dir, li diem comorbilitat. Comorbilitat és quan hi ha patologies associades. Vull dir, la persona que vol deixar de fumar és molt fàcil que també hi hagi ansietat, que també hi hagi estrès, que això és el que fa que fumi més, tot i que l'ansietat del tabac és falsa. Una de les falsetats que tenen els fumadors a la ment és que el tabac em relaxa. No, el tabac no et relaxa. O sigui, està absolutament demostrat que el cigarret no té cap substància relaxant. O sigui, relaxa un tranquimedin o un Valium. No relaxa un cigarret, no té res. El que fa, guaita, que és curiós, Raquel, que és un peix que es mossega la cua. O sigui, el cigarret et posa nerviós. I quan deixes de fumar, comença a sortir la nicotina del cos i llavors et demana més nicotina i això és el que et genera aquesta ansietat. Per tant, el cigarret t'està... de manera enganyosa, t'està calmant una mica la pròpia ansietat que t'ha donat el propi cigarret. S'ha entès, això?
Sí, és com un cercle viciós, no? Uh-huh. Que al final, doncs, no sé de quina manera aconsegueixes doncs, amb aquesta teràpia doncs, que treure aquest pensament del cap, no? I que la gent se n'adoni doncs, de que no els tranquil·litza, de que no els relaxa i de tots doncs, els problemes que genera doncs, aquest hàbit.
Clar, correcte, treballem aquesta part cognitiva de saber que tot això és un engany, o sigui, que has de fer una miqueta, diguéssim, com un xip, no? has de fer un clic, un canvi de clic, i tenir clar que aquesta substància no t'aporta res, i que és absolutament fatal, vull dir, no hi ha res, totes les substàncies, la nicotina, l'alquitrà, el monòxid de carboni, tot és fatal. I a part, les famoses 4.000 substàncies que té el cigarret, que són les de per combustió. O sigui, quan s'encén el cigarret, això es va descobrir que quan s'encén el cigarret per combustió amb el foc, llavors quan es produeixen 4.000 substàncies, la majoria cancerígenes. Vull dir, és una cosa...
És un còctel, o sigui, nociu.
És un còctel horrorós. Però clar, és que és una de les substàncies, també que és una de les substàncies més addictives, vull dir, si busqueu rànquings llistats de les substàncies més addictives que hi han, que en trobareu de llistats més oficials, doncs de l'OMS o del DSM, o trobareu altres llistats, però veureu que la nicotina, quan no està a la primera, està a la tercera. El més oficial és que està a la tercera, substància més addictiva que hi ha, o sigui, que provoca més addicció. Per damunt tindrien els antidepressius i els ansiolítics. Tot l'altre per sota. O sigui, és més addictiva que l'heroïna. És més addictiva que la cocaïna. Després aquestes drogues tenen altres problemes, eh? Però si parlem d'addicció, de poder d'addicció, està per damunt de tot. Per damunt de la xocolata, del sucre. Que, per cert, la xocolata i el sucre està molt amunt, també, eh?
Sí, també és una altra droga que també prenem de manera moltes vegades amagades en productes que ni tan sols pensem. Com responen els pacients a les teves teràpies?
Primer se sorprenen, clar, se sorprenen de tot el que els explico, se sorprenen del plantejament. La majoria se sorprenen de que no tinc intenció que deixin de fumar de cop en una sola sessió. Atenció, que no, a la societat no estem molt, no som molt partidaris de la sessió única. Això es va posar molt de moda. Deixa de fumar amb un dia, amb una sessió. Es pot fer? Sí. Ho he fet, també. Però atenció, Raquel, amb qui ho he fet? Amb aquella persona, amb aquell fumador, que jo detecto que està absolutament tan convençuda de deixar-ho que quasi no em necessitaria a mi. Si necessitaria un empujoncito, saps? Per tant, jo amb aquella sessió d'hipnosi, doncs, li dono aquest empujoncito i deixen de fumar en una sessió.
Clar, perquè ja ho tenen claríssim. Però, és que però la majoria està, pràcticament... la majoria venen perquè és el fill o és la dona, no va, deixa de fumar. I clar, el primer pas és aquest autoconvenciment.
Bé, ara has tocat un altre tema. En principi, obligats no han de venir, eh? Lo mínim que demano és que tinguin ganes de fumar i de deixar de fumar, però que tinguin ganes de deixar de fumar. O sigui, és per aquella persona que vol però no pot. Perquè això, diguéssim, vol dir que conscientment vol, però la seva ment inconscient no el deixa. En Freud, que ens parlava de ment conscient, preconscient i inconscient. Que la hipnosi treballa a l'inconscient, aquesta part tan irracional que tenim. Tan... Doncs aquesta és la que no et deixa. Però tu, almenys, de forma conscient, has de voler-ho deixar. És allò, és que no sé com fer-ho o no puc, però vull, has de voler, eh? O sigui, en contra de la teva voluntat jo no puc fer res.
Uh-huh. I, David, explica'ns per quins altres temes venen a la teva consulta.
Doncs el que dèiem, per temes així d'ansietat, de fòbies, i llavors el gran, això també és, per dir-ho així, el gran problema de que la gent no tingui ben bé clar què és i què no és la hipnosi, perquè a vegades es barreja amb coses esotèriques, i a vegades que et truquen i et diuen, escolta'm, perquè jo he sentit que amb l'hipnosi podem fer una regressió, altres vides, aviam si jo vaig ser amb Napoleó, ui, aquí ens estem atabalant. La meva resposta sempre és la mateixa. A mi no em pots demanar que et faci una regressió, que es pot fer, eh? Una regressió hipnòtica o un hipnoanàlisi, que seria la versió hipnòtica de la psicoanàlisi d'en Freud, i és l'única vegada que el pacient en estat d'hipnosi parla, perquè els pacients no parlen, parlo jo. L'única vegada que el pacient parla és si fem una regressió, si fem un hipnoanàlisi, perquè llavors aquella persona parla, no? Doncs els dic, això no m'ho podeu demanar. Soc jo el que considero, jo com a professional haig de considerar si és necessari fer una regressió. És a dir, no pots anar al traumatòleg i dir-li, vull que em posis una escaiola. No,
clar,
és ell
clar,
que ho ha de valorar.
Clar, però sempre hi ha qui vol anar més enllà. També ens interessa molt parlar dels tallers que fas a la Cambra de Comerç,
sí,
que ens han sobtat molt moltíssim, que a més ells anuncien a la seva pàgina web. Com vas començar aquests cursos? Quin és l'objectiu i quina és la relació que estableixes amb els comerciants que venen a la consulta?
Ah, pensava que anava a dir quina relació amb tot el que faig, no. Que jo anava a dir la ment. Jo sóc mentalista i fixa't que encara que sembli que faig moltes coses, no se'n van de la ment, que jo sóc un estudiós de la ment i la hipnosi és treballar amb la ment, i que sigui formació de venedors i comercials de manera bastant habitual a la Cambra de Comerç, com molt bé dius, de Sabadell, però llavors les empreses també em contracten de manera privada, doncs, perquè formi els seus comercials, no, els seus equips de comerciants. I això, la història també és biogràfica, eh? També és biogràfica, perquè, com t'he dit, jo vaig perdre molt jove els meus pares. Llavors, el món artístic, que jo no l'he deixat mai, però clar, es va quedar una miqueta d'aquella manera, i es van concentrar les actuacions només els caps de setmana. De dilluns a divendres vaig començar a buscar feina. Estic parlant d'aproximadament el 90... l'any 95 o una cosa així. Vaig començar a buscar feina. Doncs clar, amb aquest saber parlar i no tenir cap problema de cara al públic perquè portava anys trepitjant escenaris, de què vaig buscar feina jo? De comercial. I jo tinc 10 anys d'experiència comercial. Que això no ho he explicat mai fins que no he tingut doncs, aquesta idea de formar venedors. Però jo tinc 10 anys d'experiència venent pisos, alarmes, assegurances, alimentació... Sí, sí, he venut absolutament de tot. Que no era un gran venedor perquè no tenia els coneixements que tinc ara, eh? Vull dir, em refereixo que jo sé el que és tocar portes i vendre. Per tant...
O sigui, tens aquest aprenentatge, aquesta experiència, la dificultat que suposa, no?, a vegades, doncs, aquesta feina, i a més ara tens tots aquests recursos que tu expliques, doncs, per incentivar aquestes vendes.
Exacte, això és el que va fer, que també hi ha un clic en aquest moment, te l'explico molt ràpid. Em va contractar una empresa per estar a Alimentària 2014, la famosa fira bestial que fan a Barcelona, i em va contractar l'empresa El Homar, de pernils, i acabant-li de fer a un senyor de la indústria jamonera, senyor andalús, li vaig fer un efecte de telepatia, de mentalisme i tal, i aquest senyor em va dir però xiquillo, tu seria un vendedor increïble si te puedes meter en la mente del cliente. O sea, venta a vender jamones conmigo. O sigui, em volia contractar de comercial perquè, clar, per veure que jo podia influir a la seva ment. I aquest va ser el clic de dir, ai, calla, no havia pensat. És veritat, que quin comercial seria jo ara, tirant anys endarrere, aquells 10 anys que vaig fer de comercial, quin comercial seria jo ara si hagués tingut els coneixements que tinc ara d'influència cap a la gent, el comportament humà? Ostres, i és això, aquest va ser el clic, Raquel, que em va fer pensar, coi, doncs jo ara ja no faig comercial, però podria ajudar els venedors a que venguin. Bé, venguin, sobretot és que connectin, que comuniquin millor amb els seus clients.
Perquè al final les estratègies comercials també són psicologia, no?
Ja, total, absolutament. Influència, persuasió, saber com dir les coses. I els ensenyo també una cosa que fem molt els mentalistes. Perquè ara, Raquel, ara potser et desil·lusionaré, però jo llegir la ment, el que és llegir la ment, jo no llegeixo la ment, eh? Jo llegeixo sobretot el llenguatge no verbal, l'expressió facial, i tot això, amb molt d'entrenament, em porta cap a on em porta. Eh? Vull dir, jo no sento els teus pensaments en el meu cap. Jo no escolto veus.
Això gràcies, seria ara em quedo més tranquil·la.
Però sí que, com que tot ho exterioritzem, sí que es pot saber molt, per això sembla que llegeixo la ment, eh? Perquè es pot saber moltes coses del que està pensant aquella persona per la seva cara. Llavors també ensenyo la lectura facial, diguéssim, les expressions facials, i tot això perquè puguin saber si el seu client està més convençut menys, si la cosa va bé per aquí o si haig de canviar d'estratègia, perquè això que li he dit al client doncs, no li ha agradat. És molt important saber tot això.
I des de quan funciona el taller, i explica'ns una mica doncs, quins són els, bueno, doncs, la formació, els cursos, no? Com funcionen per si algú ens escolta i es vol apuntar.
Ok. Bueno, això han d'estar el cas de la Cambra de Comerç, perquè no ho dirigeixo jo, això va des de la formació de la Cambra de Comerç, i a mi em van avisant quan volen, i quadrem agenda, quan volen que faci una formació, no? Que ho anem fent bastant sovint, ja pues ara fa potser un parell o tres d'anys, ara hauria de mirar-ho exactament quan fa que fem això, que un dels programes, jo estic principalment en tres programes, que seria el de comercials, el programa de comerciants, o sigui, jo a la Cambra de Comerç a vegades em porten sobretot comerciants, vol dir els venedors de botiga, no els comercials d'una empresa de carrer, sinó els dependents, que també són venedors. I llavors parlem molt de com tractar el client i en venen comerciants de Sabadell. Fins i tot hi ha una anècdota molt bona per demostrar com funcionen de bé aquestes tècniques, i és que vaig tenir d'alumnes unes noies de la plaça del Mercat de Sabadell.
Que
unes
bones!
Peixateres. Atenció, unes peixateres, eh? Vull dir que no vull dir...
I en David els hi va ensenyar com havien de vendre el peix.
Qualsevol cosa, és que per això poso aquest exemple, perquè com que pel seu horari ho acostumem a fer en dos dies diferents, per exemple, dilluns i dimecres, doncs aquestes noies el dimarts a la plaça ja van posar el tema en pràctica i el dimecres van venir al·lucinades, que havien venut el dimarts com mai, fent una venda més emocional, ficant-se més a la ment d'aquella senyora. Vostè s'imagina la seva família amb aquest llobarro que vostè els hi pot fer? Com al·lucinaran els seus nets? Ficant-se més en la cosa emocional. I van posar en pràctica quatre coses i bueno, van venir supercontentes.
Va, i per si algú ens escolta des del mercat, algun comerciant o algun comercial, digue'ns algun consell, res, molt, molt pràctic. Tres o quatre punts que els hi puguin ajudar, no? Que tal i com vivim avui dia, doncs segur que els ajudarà.
Sí, un punt ja és el que t'acabo de dir. Quan em refereixo a fer venda emocional amb faig molta atenció amb el tema això de que tractem amb persones. Vull dir, a vegades entres un comerç i sembla que aquella persona que està cara al públic no sigui conscient que està cara al públic i no sigui conscient de la cara que fa, o sigui, és que estem cara al públic. Tots som humans. Igual quan els dic que un somriure és molt important, però que el somriure ha de ser real, perquè un somriure fals és horrorós. Dic, si teniu,
és veritat.
Si teniu un mal dia, per fer això no somrieu, eh? Perquè el somriure fals és horrorós i el pitjor és que es percep. Encara que no estiguis entrenat com jo, percebràs si un somriure és fals. I ai, això és horrorós. Per tant, ja a vegades, perquè jo a part de dedicar-me a això m'hi fixo molt, i jo també soc client, no, evidentment, i vaig per les botigues i em fixo molt amb aquelles persones que dius, ostres, però com està cara al públic aquesta persona parlant així o actuant així? Vull dir, hem de ser molt, molt conscients de que esteu cara al públic i fer venda emocional amb tots ens movem per emocions. O sigui, el comprador compra emocionalment i després ho intenta justificar racionalment. És allò de que t'encanta, t'apassiona aquella blusa i quan ja l'has comprat dius, no, però és que la necessitava, eh? La necessitava perquè no... Aquí ja estàs sent racional, però tu has comprat per emoció.
És veritat, eh? Més d'un comprem així moltes vegades. Doncs molt interessant i té bona acollida, si fa 3
anys, tant,
suposo
sí,
no?
I tant, per això, clar, això l'hem repetit, i tant, sí. Uh-huh.
Doncs, David, ens han quedat moltes preguntes. No hem pogut parlar dels espectacles, ni suposo que estàs preparant alguna cosa o no?
En principi, sí, perquè jo ja et dic, també faig molta cosa, faig festes majors, ara ja se m'està omplint el que és el juliol i agost per fer les festes majors de diferents pobles i més, que això em porten diferents representants de Catalunya. Ara fa l'últim espectacle, que va ser el Supersticho, que el vaig tenir... a l'Àgora, jo a l'Àgora de Sabadell sempre estreno a l'Àgora de Sabadell, és casa meva, jo estimo molt la Maria Antònia Cavistany, perquè em va donar la primera oportunitat, o sigui, jo vaig néixer com a mentalista d'escenari a l'Àgora, això ho he dit moltes vegades, i sempre estreno allà i de fet tinc pendent de que mirem de fer un forat perquè estic donant voltes a un espectacle nou i clar, sempre comencem per l'Àgora i després mirem altres teatres. Bé, si la gent em segueix, Facebook, Twitter, Instagram, doncs perquè jo ho anuncio tot. Per tant, si em segueixen a Facebook, Twitter i Instagram, que estic sempre com a @DavidBaróMental o DavidBaróMentalista, sóc fàcil de trobar, vull dir, en seguida se'm troba.
Doncs i a més ha escrit 2 llibres, eh? Los misterios de la mente i Cartomagia fàcil i efectiva. Et convidem a que tornis, eh? Quan parlis amb la Maria Antònia i concreteu aquesta data i facis aquest espectacle a l'Àgora, doncs vens aquí a l'estudi i ens expliques tots aquests projectes.
I tant, moltes
gràcies. Que vagi molt bé, David. Moltes gràcies. Bona setmana.